ara em demanes que canviï el reglament avui a les 12 i 5. És com, què fem de la Constitució? Bé, com ho fem, això? Fem un federal i com faríem el federal?
Sí, perquè estàs desnaturalitzant l'esport.
No, home, no, però aviam, ser l'esprai.
Però estem parlant de fer matisos. Per exemple, amb el tema de les mans, per mi és evident que amb el tema de les mans la gent va perduda, i els àrbitres són els primers.
Seguirem igual, seguirem, si està en funció de la interpretació, si és deliberada o no.
Que no ho estigui.
Totes les mans, totes.
No sé.
És injust.
No som nosaltres, però que algú digui serà així i que sigui més fàcil.
Sergi, l'immobilisme no ens porta enlloc.
Sergi, jo dic ja com a plantejament general a la vida. Home,
no. El de l'esprai de les barreres, perfecte. Sí.
Veus? Oita!
Vale, però no és res de l'altre món, això.
Bueno, potser amb moltes coses que no són res de l'altre món, a lo millor fem un món una mica diferent. Sí,
però, al final,
però home, hem d'anar aplicant
coses. Fores de joc. Fores de joc, són els fores de joc, tu. Ja està.
Un xip que portin els jugadors i que si està més avançat que l'últim...
Sí, un pitupip, un pit de falcó del tenis, pum, ràpid.
Tot això s'ha d'estudiar.
No, jo crec
sí,
que
però
no
la jugada
és possible de fer-ho, eh?
No, perquè no és impossible.
Quan acaben, els jugadors no porten xips, però quan acaba un partit tens un mapa de calor exactament per on ha corregut cada jugador.
Això està clar. Però aleshores...
Bé, i a la lliga poden portar el GPS. Però aleshores... Per tant, si portes un GPS...
No paris cap jugada, no paris cap fora de joc. Has de seguir que acabin la jugada. I aleshores, un cop hagi marcat o no, aleshores dirà, psst, això era fora de joc. Vaja, no pots pitar que fora de joc.
No, home, si és fora de joc, ja perds la jugada, aquesta, no?
Ens n'estem anant al capítol 35 de totes les
és
coses.
És molt difícil, això.
Molt. Clar, però, però és que seguir així...
Potser ho hauria,
una cosa, hauria de resoldre.
El del Bernabéu no és el del Camp Nou, que quedi clar, perquè
sí, completament d'acord.
12 i 5 de la nit.
Jo... Correcte, sí, encara em pot haver-hi algun dubte. No?
El que està passant en tota la Lliga, posem... Bueno, tota la Lliga, no, i tota la vida.
Jo, el que he vist avui al Bernabéu, no ho havia vist mai. Ho dic de veritat, jo no ho havia vist mai.
Tants? En 20 minuts, mitja hora?
Són 4 errades escandaloses en...
I consecutives, sí.
Vaja, no, en molt poc temps, vull dir... Hosti, intento posar-me al subconscient de l'àrbitre. Quan has vist que totes les jugades et són contestades, fins i tot hi ha d'haver un mecanisme que et talli. Ja. I hi ha una mà que ve d'una cuixa i penal. Vull dir, és que no s'ha tallat.
No. 12 i 7.
No us ha passat mai que a vegades fas una cosa molt decidit, però mires i dius, igual l'he cagat.
Bueno, però l'entorn era...
I llavors et frenes. No, el tio ha tirat de beta. Uh-huh. Aquest me l'he menjat, però ara llegia que a la segona part encara n'hi ha una altra de Pepe a Yuri.
Cert.
Aquest jo no l'he vist.
També. Sí. I tant. Mira, aquest és veritat que se m'havia escapat.
No, el problema avui al Bernabéu és que arriba molt poquet després del famós partit del Rayo Vallecano. Vull dir que ja són dos partits consecutius on...
El que passa que aquell dia els del Rayo són uns inconscients.
Sí, d'acord. Però també...
Amb una dos que tenies el Madrid a puntet de l'1-3 allà, això... desgraciós el partit. Mm-hmm. Aquell tio l'han de fotre... No el comitè competitiu. El Paco Gemet, tres partits. Sí, home, ha desgraciat el que podia ser una gran victòria del Rayo.
Han estat molt més elegants els entrenadors saquejats avui que Paco Gemet, que per mi no tenia ni un 5% dels motius per queixar-se des d'avui. Ja ara és retrotertúlia, però aquell dia ho vam analitzar i per mi el Rayo en les jugades que tothom s'exclama no el perjudiquen en cap. Penal de Baena inclòs.
12 i 8. Tanquem tema arbitral.
Molt bé.
Ho prometeu?
I tant. Fantàstic.
No, si ho has dit tu, que parlem d'arbitre.
Ja ho sé, però a partir d'ara ja no més.
Nosaltres volíem
parlar de
futbol.
A partir d'ara s'ha acabat. Va? Sí, Costa?
Vingui.
Ara tornem.
Tu diràs amb Jaume Molló. RAC 1.
Bones festes.
Tots som 1.
Podem fer cuina creativa?
Jo vull jugar amb la Peppa Pig. Vull jugar amb la Peppa Pig.
Vull anar a fer skate al passeig, puc?
Vinga, ja tenim pla per aquest Nadal. Festival de la Infància, un dia com Peppa i l'X de Young Fest.
Tres mons de diversió. Festival de la Infància, del 27 de desembre al 4 de gener. Esports, creativitat, gaming i moltes activitats més. A Fira de Barcelona.
Descobreix el nou Club Vanguardia, el club dels subscriptors de la Vanguardia per viure experiències úniques en gastronomia, oci, cultura i molt més. Si encara no ets subscriptor, uneix-t'hi ara per 9,90 al mes a clubvanguardia.com o al telèfon 933-481-482. Club Vanguardia, gaudeix l'experiència.
Xangai, Dubai, Nova York, Londres...
Frankfurt.
A CaixaBank sabem molt bé fins on vols arribar amb el teu negoci. Per això ja som allà, impulsant les empreses espanyoles i donant-los suport arreu del món. Ja som el pont entre Espanya i més de 50 països. CaixaBank, tu ets l'estrella.
Bona nit. En el sorteig del cupó diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
7.340-07-340.
I també el número de sèrie de la paga premiat amb 3.000 euros al mes durant 25 anys ha estat el
4004.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Recorda't que l'1 de gener se celebra el sorteig de Nadal de l'11. Encara ets a temps de jugar. Per 10 euros, premis de 400.000 euros. Bona il·lusió.
Per intervenir al Paraula d'Oient,
facebook.com/tudiràs.
Correus electrònics al tudiràs@racu.net.
I al Twitter, tudiràsracu.
A RAC 1, tu diràs, amb Jaume Molló.
Quatre minuts per un quart d'una. Sí, durant la pausa hem continuat parlant d'àrbitres i solucions, però ara ja ho deixem. A veure, tinc anotat, per exemple, Lluís, els penals. Abans que res. No. El problema del Barça amb el llançament de penals. Avui Neymar ha fallat el penal, i que després ha acabat amb gol injust. Què, com ho hem de fer, això? Quan no xuta Messi, perquè Messi és el primer... Clar, Neymar ja n'ha...
Però un moment, en aquest cas Neymar ha relliscat.
Ja n'ha fallat un... Bé,
sí, home, sí, sí. La manera d'encarar la piloteta ja és la dels altres dies. No veu parat, però...
El percentatge del Barça, estarem d'acord que és discret. Vull dir que, al final, una eliminatòria de Champions, tornem allà mateix, són detalls com, per exemple, un penal que... Bé, mira, aquella de... Quina és? La Champions 11-12, que Messi, malauradament, el falla contra el Chelsea, que és el nou, no? Vull dir... Ostres, em sembla que és un aspecte que potser s'hauria de posar més atenció.
Jo, sí, evidentment. I com diria Luis Enrique, li poso un nou perquè es podien guanyar 6 títols, sí. Però saps allò que fins i tot et fa gràcia que el teu... No és el nostre nen perfecte, sinó és el nostre gegant perfecte, tingui alguna coseta? No cal que tingui el taló d'Aquiles, perquè no cal que ens els fulminin, però que tingui alguna cosa i dius, home, no és perfecte. Té els penals, perquè clar, tot és perfecte. Dit això, com que si ens calcen una Champions per aquest motiu, em menjaré aquestes paraules com un campió i estaré indignat amb mi mateix, alguna cosa s'hauria de fer, però és que aquests nivells, clar, a Neymar ja l'hem vist xutar els penals d'una manera i des d'en fa, què, dos o tres mesos va canviar, la manera de xutar-los, tres, no gaire més aquesta de fer-ho de costat. I va votar el primer, d'una manera bastant rara, per cert, el primer que va marcar, però em sembla que ja n'ha fallat un altre.
Home, ha arribat
a peu parat i arribat
a
un
per a un.
I avui ha fet el peu parat i ha fet l'altre.
Però tampoc encara...
No.
Bé, doncs potser quan un falla dos, que faci el següent, no?
Al final deu ser qüestió de ratxes,
eh? Hi ha Iniesta, no sé.
El millor de tot és això, és que tens molts xutadors a l'equip i que, per tant, és un... Jo ho apel·lo a que és una qüestió de confiança o de ratxes, fins i tot, eh? Que, mira, ara estem en una mala ratxa perquè tampoc no és normal que Messi, que Neymar, que tots els que es foren davant del punt de penal fallin al final davant de porteria. Per tant, jo ho atribueixo a purament una qüestió de sort, sincerament, i avui, a més, de molt mala sort, perquè és que, a més, encarant la pilota vas i ensopegues o rellisques i acabes amb la pilota al pal. Jo atribueixo una qüestió de ratxes, no més, i per tant no crec que hagi de ser preocupant.
Jo crec que, donat que no tens a Koeman, que girava i ja tenia el porter a terra i la tirava per l'altre costat, allò era brutal. Tot i que em va fallar un dia contra el Madrid en una Copa del Rei a semifinals al Camp Nou i se'ns va tirar en l'aire, em sembla l'any 93... I en una semifinal, hasta el millor, va fallar.
És que és poqui!
Vale? Jo crec que això... memòria, és memòria blaugrana.
És un gran, sí, sí, sí.
Jo crec que és una de les coses que han de ser més indiscutibles, que ha xutat Messi sempre. Mm-hmm. Ha xutat Messi sempre, perquè en el moment que ara xuta un, ara xuta l'altre, no sé què...
Que és que Messi tampoc seria després, el paradigma, eh?
Ah, avui és tampoc, igual, no. Però aleshores...
Sí, home, però quan
o que xuti... Sí, hi ha d'haver...
A mi, el que, dels, si me'n faré Guardiola... entre un dels tres pepinos, jo trio Suárez entre un dels tres pepinos.
Guardiola, quan l'Eto estava allà, sí, sí, que ja vull xutar, al final, el primer any, no sé què, i s'alternaven el Messi i l'Eto.
A més, avui Messi no podia xutar perquè estava encara...
Sí, avui, vale, avui té un passi.
No sabem què és passat, si
el Guardiola sempre deia, jo vull que xuti el millor. I el millor pot fallar o les pot ficar, i el percentatge sí, sí, darrerament sí que ha baixat una mica. Però bueno, tenien un 75%, 80%, 100% de fiabilitat és impossible. Mm-hmm. Però jo crec que ha de xutar sempre Messi, perquè així s'elimina el debat. I si falla, doncs que falli. Però el que ha de tenir és la confiança de tot el grup per saber, hi ha un penal, xutes tu. I xutes tu i s'ha acabat.
Sí, no, sí.
I si falles, el següent el xutes tu.
No, no, si això no hi ha, no hi ha discussió.
Crec jo, eh? Potser, perquè potser... això del divertiment això... aquest, ara xutes tu, ara xuto jo, ah, sé que ara és que te l'han fet a tu, xuta tu, perquè jo ja n'he fet dos i tu no n'has fet cap.
Seriós, ja, però... Seriós, no, no. Sí, sí, no, 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 escolta.
És que les faltes, sí, quan sí, és el minut 89, la xuta el Messi i no la xuta l'altre, perquè jo n'he xutat tres i n'he tirat tres a fora?
Sí, sí, és indiscutible, però oi que entendrem que a vegades...
A mi, eh?
No, 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 per descomptat. Això jo crec que és indiscutible, però...
I si els altres que... fan menys gols, que es fotin, tu.
Bueno, clar, aquest és el tema. És a dir, jo crec que al final tenir uns pepins tan estupendos que s'estimen tant i que fan tantes coses junts, especialment Suárez i Messi, has de pagar petits peatges. I aquest és un dels petits peatges. Jo prefereixo 20.000 vegades més pagar el peatge de Messi, Dele, Neymar, mira, Marca Suárez i jo, fes tu aquest penal, quan els partits acostumen a estar decidits, encara que algun se'ns ha complicat d'altra banda.
Però a vegades el primer penal
ja l'ha xutat algun de Messi. En general, el primer penal és de Messi.
O fins que
no
va 3-0 o res.
Xutar-lo, però jo crec que el penal habitualment és de Messi, que això està bastant estipulat.
I que portat amb naturalitat, ho trobo fins i tot fantàstic. El que no pot ser és que quan veiem això ens encanti el gest de Messi i donant la pilota a Neymar perquè el xuti, i quan no el xuta ell i falla Neymar, després ens estirem dels cabells. Tampoc no, no passa res.
Ja posar-se a xuti Mascherano, que no marca cap gol amb el... No, ja, ja, si ens posem així amb amistat... No? Mascherano tot... no pot marcar encara un gol amb el Barça, pobre nano.
I tant amics que serà Messi, un dia li podria deixar.
I quants partits han anat en 5-0 i ha xutat? Un altre, no?
Però per tant, naturalitat...
Ho podríem fer una campanya. Deixeu llançar un penal a Mascherano. Va, Messi...
O a Suárez.
Sí.
Suárez els ajuda, els tira amb decisió
en i va tirar un fa poc, sí, i el va marcar.
Sí, algun altre...
És veritat que n'ha tirat pocs, com diria Dani Alves, el que el falla és el que el xuta, sí, i com que n'ha xutat pocs, poc, no n'ha fallat cap, però... Jo estic d'acord amb que per política de vestidor, si hi ha acord que els xuti Messi, que els xuti Messi, no se'n parli més... Però a mi no deixa de cridar-me l'atenció que l'entrenador pugui decidir qui tira els corners i no pugui decidir qui tira els penals.
Sí.
Però és... entenc que és un jardí ficar-s'hi, eh? És a dir, si ara Luis Enrique, pel que sigui, sí, decidís que els penals els tirés Rakitic, que el Sevilla no els tirava malament,
no, al contrari.
Hi hauria un Cristo
important,
important, i que segurament deu pensar que és pitjor el remei que la malaltia, i, o sigui, que els xuti Messi.
Messi, 500 partits oficials, 425 gols, 26 títols...
Poques les paraules que deia, no?
Què hem de dir més?
Avui
toca. Ja sé que costa dir coses noves, però avui em sembla que...
Però el més al·lucinant és que d'aquests 500 partits en trobaràs molt poquets, comptats segurament, si no amb dues mans, que on hagi estat malament Messi, o no hagi tingut un bon dia. I sobretot si d'aquests 500 comptes les finals o els grans dies, els grans partits, sempre hi és. I això és el que més m'al·lucina, bueno, el que més ens al·lucina d'aquest home. Aquesta alçada, és trobar alguna cosa nova a dir de Messi o alguna cosa meravellosa més que no s'hagi dit de Messi, és que és impossible. Però aquí està la gràcia també, vull dir que amb 500 partits hem trobat ja tot el que es pot dir d'un jugador com ell.
Sí, has esgotat el vocabulari.
Sí.
Jo, com que al final tinc la sensació que paraules més grandiloquents de les que hem utilitzat al llarg d'uns anys serà impossible, i jo crec que ja hem fet tots, a més, fins i tot recordo que periodísticament hi ha hagut èpoques, va haver una època que es va posar, no de moda, sinó que molts deien, quan feies tertúlies, fins i tot havies opinat, no queden adjectius, se'ns han acabat els adjectius, recordo fins i tot, diria, una tertúlia que vam fer un concurs de quins adjectius podíem trobar que no s'haguessin dit de Messi, fins i tot, no?, com un d'aquells jocs que es fan.
Sí, sí, sí.
Aleshores, arriba un moment que jo intento mirar-m'ho, bueno, o m'ho miro d'una altra manera, i jo m'ho miro que per mi de Messi, deixant al marge les virtuts que ja hem també glosat de 20.000 maneres diferents, per mi de Messi el que jo admiro és la seva voracitat. que també forma part d'una generació de futbolistes i que, de fet, el Manchester United, en Paul Scholes, Ryan Giggs, els germans Neville, van tenir també un cicle de futbolistes amb una voracitat espectacular, i algun llibre d'ells també destaquen més això. El de Paul Scholes, que va llegir, era, era el que més destacava ell, no? I això, per mi, té el paradigma en Messi. Té el paradigma per molts motius, i em sembla que són bastant, bastant evidents. I què ha portat aquesta voracitat, que és el que a mi em meravella més de Messi? Un, el que jo crec que cap crac ha tingut en tota la història, que és la regularitat que ha tingut Messi. És una regularitat que està fora del que jo havia vist mai. Aquesta voracitat l'ha portat a ser regular, a ser molt professional, perquè és un futbolista que, malgrat que va tenir uns inicis quan era molt jove, que deies, ai, 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 que anirem pel camí del pedregar, i això també tenia a veure el seu germà gran Ronaldinho, que l'ha ajudat en moltes coses, però va tenir una època, que va tenir el seu moment, també, d'ai, que el nen se'ns torça, però no.
I Mota.
Mota, i Mota, sí, Mota organitza les festes, sí.
I Deco.
Sí, va, ja està. I, no, per què?
No, gràcies.
Perquè l'època estava fent Barça, vull dir...
Va arribar Guardiola, se li va pentinar els padrins, li va donar galons i es va acabar la tontada.
Sí, correcte. Sí, sí, i a més, veus?
Avui veus la foto del trident, que em pengen sempre després del partit, que és un altre petit miracle, o gran, i ho comentava en Xavi Puig en una pausa, és que... Com està Messi? O sigui, veus Messi està quadrat. Vull dir...
Però mira, això m'entronca amb l'última cosa que volia dir.
Perquè va començar a menjar peix.
Tot això...
Igual.
Tot això entronca encara. És tant la voracitat que l'ha fet ser regular i que l'ha fet ser així de professional, que dins de tot això s'ha vist obligat a fer una metamorfosi, una evolució que va començar sent un tio que tendia a ser un xupón, i ho dic amb aquella paraula, allò, aquell punt que dèiem al pati de col·legi, un xupón que tenia talent per ser-ho totalment, però va començar per mi pecant una mica de xupón. De seguida va entendre que podia donar la pilota, encara que sempre volia que li tornessin per fer els gols, i va començar a fer gols, i de tot això, del xupón, dels canvis de posició de tal, ha acabat cap a un pas que ens encamina al seu futur, que és, bé, ara em dedico a ser més Magic Johnson que Michael Jordan, i encamina al futur perquè potser d'aquí uns anys, no molts, doncs es dedicarà a ser el Xavi, que no sé, amb NBA em sortia amb Isaiah Thomas, però tampoc el que sigui això, no? Hem parlat de gent de Magic Johnson, ja no sé quin tocaria com a distribuïdor, ja no sé quin tocaria.
És tot, no? Bueno, són dels que en donen
És igual, però saps? Vull dir,
hòstia, donava, vaja.
Sí, sí.
Ara ja.
Sí, ja no.
Ja m'heu entès.
I els pares de carter, no?
Com sou? Va, Sergi, et toca.
A veure, jo recordo una frase de Valdano que és Maradona, no, diu Messi és Maradona cada dia. I aquesta és la regularitat, no?, que comentàveu, que és una brutalitat. Són 425 gols en 500 partits, i és allò de que el dia que no marca sembla que falti alguna cosa, no? Però, per exemple, avui m'he quedat amb un parell, per no repetir, perquè tot... Això, per no repetir, avui hi ha hagut dues jugades. La jugada del gol de Messi, la picadeta que li fa a Neymar, em va recordar el primer gol de Messi, que és la picada que li fa Ronaldinho. O sigui, el moment que estava fent la jugada, està perquè hem vist aquesta jugada 40 vegades amb els reportatges de Barça TV, del Messi i el Roni, no? I després hi ha un moment a la segona part, que potser era el minut 65-70, que el Camp Nou, que avui era la millor entrada de la temporada,
en Lliga,
83.000
sí.
o alguna cosa
així. Sí, sí.
I amb 3-0, el Camp Nou semblava Liceu. El dia de les 5 copes, un públic diferent, tens perquè hi havia molta gent estrangera i gent que no, turistes i tal,
sí,
que semblava que no gaudissin del Barça, amb 3-4 pals que hi ha hagut, que no ha sigut un partit excels ni molt menys, però bueno, hi ha hagut una mica d'animació
a la segona part, sí.
Aleshores el senyor Messi agafa la pilota i al mig del camp fa un teva meva, sí, amb l'Alves, i allò ha reactivat el Camp Nou, i després hi ha hagut una sèrie d'ocasions a final de partit. I ha sigut com la, vinga, va, disfruteu i gaudiu que teniu aquí el meu equip del món, no? La facilitat de dominar en qualsevol moment els tempos, o sigui, governa el futbol del Barça, governa el futbol mundial, i jo crec que encara té capacitat de creixement com a futbolista. El que deia el Jordi, el Xavi, la seva explosió com a futbolista la fa amb 28 anys, l'Eurocopa del 2008, quan l'Ux Aragonès, no? I després amb el Pepe acaba de ser una figura mundial, dels millors futbolistes de la història del futbol espanyol, no? I mundial. Però ara té la capacitat de, sabent que té dos tios a davant, que l'alliberen d'aquella responsabilitat d'haver de treure les castanyes al foc, que no té Alexis i un Pedro, que, per exemple, l'any del Martino, Pedro no era el que d'això... Sí, sí. Inclús a l'any del Tito i a l'últim any del Pep, i ara ell es dedica a gaudir tenint els altres que li estan fent la feina bruta. I al final acaba marcant els mateixos gols, perquè acaba el 2015, estan dos mesos lesionat, i ha acabat marcant 48 gols amb el Barça ell, i 48 al Suárez, que ha estat, doncs no sé, hauríem de mirar el rànquing de minuts, però segurament és un dels jugadors que més, sí, el que més ha jugat amb el Barça, no? O sigui, que segueix marcant gols, o sigui, segueix fent de Michael Jordan i ara fa de Magic Johnson.
Sí, fa les dues coses.
I plus de Magic Johnson, et diria que fa 3 o 4 anys va fer 29, va donar 29 assistències de gol. L'any que fa que marca 73 gols, el 2011-2012, crec que dones 29 gols. Passar dels 100 gols originats per ell, no?
Doncs tot això ens deixa els 500 partits de Messi, que no és poc, 500 partits oficials en totes les competicions. De noms propis, si no em dieu el contrari, jo em quedo amb un dels que no juga habitualment i que hem destacat a la transmissió, dels tres que han jugat avui que no són habituals, a Mathieu Vermaelen i Sergi Roberto, que és justament el de Reus. Us ha agradat? El veieu per discutir fins i tot la posició o el lloc a Rakitic en partits importants o només per donar-li descans?
A mi m'ha encantat avui i m'està encantant durant aquesta primera part de la temporada, fins al punt que el primer gran partit del Barça, que no fa tant d'això, que és el Barça-Vilareal, aquell dia, si no m'equivoco, estan Iniesta i Sergi Roberto com a interiors. Vull dir que no ho trobo descabellat en absolut que et dies així, doncs puguis tenir al mig del camp més tocador que Rakitic et dona unes coses, Sergi Roberto en dona unes altres. I a mi m'està agradant moltíssim. A més, es nota que té confiança ara i se'l veu decidit que quan roba ràpidament ja enfoca porteria. Això potser és el que abans li faltava i el que li demanava el Tata Martino amb aquell famós ha de ser la bandera del barcelonisme del futur, però que arrisqui, que busqui noves coses. I això és el que fa ara, atrevir-se. Avui em sembla que són tres contres originades per Sergi Roberto, tres o quatre contres que podrien haver acabat amb gol i que les comença ell, justament talla i comença. I això és fantàstic perquè el futur del mig del camp del Barça ha de passar per aquí. Ja podem anar fitxant, però el futur del Barça ha de passar per aquí, en part.
Ara en parlarem de fitxatges, però abans, Sergi Roberto.
Hosti, jo estic molt encantat. Ja, suposo que com tots, no, però estic molt encantat perquè tinc la sensació, també els jugadors passen per cicles i per moments, i crec que Sergi Roberto ara està en un moment dolcíssim, però que ja li tocava. Però al marge d'aquest moment extra dolç, hòstia, hem trobat, tinc la sensació, potser perquè està en aquest moment tan extra dolç, un especialista en dos o tres posicions. O sigui, tinc la sensació que juga un especialista com a interior dret, si cal, un especialista com a lateral dret quan ho ha hagut de fer, i home, no m'atreviria a dir que la posició del trident de Messi com a especialista, perquè ja són paraules gruixudes, però si almenys en dues posicions un tio de moltes garanties. I ja sé que tampoc no toca, és a dir, que ell acaba d'aterrar i amb prou feina s'ha fet un forat, perquè amb prou feina se l'ha fet, però no ha afluixat. Vull dir, avui ha sortit i per mi ha estat de llarg el millor dels tres que deia el Molló. I dins del millor, jo destaco, al marge d'aquest punt, de que és un especialista, a mi m'encanta que cada cop tinc la sensació que tàcticament entén millor el rol que ocupa en funció de la posició en el color que Luis Enrique, i la segona, i encara em fa més gràcia aquesta segona, que el tio es cull bé quan puja. I què és el que fa quan puja? I té les coses clares quan puja. I, hosti, tenint Alves per aquella banda dreta, si l'hem de contemplar com a substitut de Rakitic en més d'un partit, o fins i tot per sobre de Rakitic si baixa el nivell del croat, hosti, que tingui aquesta capacitat de decidir quan puja o no, tenint Alves a la dreta, que a vegades és un pèl esbojarrat, em sembla una grandíssima notícia. Per tant, jo estic encantat, tot i que, insisteixo, entenc que aquest moment extremadament dolç, o potser no, i el tio serà així, serà regular en aquest nivell, que seria collonut,
Tant de bo,
però,
tant de bo.
Hosti, encantat.
No, avui quan el veiem conduir aquests contracops, allò que se li deia sempre que era un box-to-box, no? Que sempre s'havia caracteritzat això de ser el ministeri, doncs avui hem vist un altre partit en el que se l'ha vist prenent responsabilitats, en el que Rakitic avui estava més ajudant al darrere perquè costava més treure la pilota, no? Ja farà l'anàlisi millor, però l'he vist amb decisió i sobretot jo crec que té la confiança dels de dalt, que això també és molt important, que el Messi a vegades quan li passa la bola al Roberto ara se'l creu, potser abans això no passava, i això és que quan Messi té al costat el Munir o el Sandro no passa, aleshores és un Barça més previsible, i tenir un jugador que tu, lògicament no és Andrés Iniesta, però ni jo crec que encara li falta una miqueta per arribar una mica bastant, per arribar a Rakitic i no diguem a Xavi, però que tinguis un jugador al costat que tu te'l creguis, home, pels de dalt és molt important, sobretot pel Messi, perquè tal com juga, molt més retrasat, no? Hi ha hagut una jugada que podem fer una passada a Neymar o Suárez, que podia haver fet una obertura a Neymar, ha intentat un passe interior al Sergi Roberto, que l'ha sortit malament, però li diu, ostres, tu m'has pujat la bola, tu combines amb mi, jo te la torno i intento que marquis un gol, no? amb la qual cosa, sí, sí, és un tio important. Ara, en Bar de Turan, i si ve Denis Suárez, pues no sé. Sí. Potser quan vinguin els partits importants tindrà menys protagonisme.
Veurem, ara anirem als que poden venir, però abans, i ja ho lliguem, creieu que, com ja hem vist avui, anirà canviant molt en els 11 Luis Enrique durant aquest mes que hi ha Lliga i esperem que hi hagi més d'una eliminatòria de Copa? Allò de veure 3-4 cares noves com avui?
És que de moment no ho ha pogut fer, tampoc. Encara que ho hagi volgut fer, no ho ha pogut fer. Perquè entre que ha tingut lesionats, molts, no ha tingut, com altres anys podies tenir els fitxatges, la incorporació doncs, de jugadors nous, no ho ha pogut fer, jo entenc que ara sí. Però, clar, ara ve la Copa, de moment l'Espanyol, després ja veurem. No sé si tindrà opció real de poder fer masses canvis. També és veritat que em sembla que són 8 dels... No, 6 dels 10 partits que té el Barça ara al mes de gener, em sembla que són al Camp Nou. O sigui que vull dir, aquí has de tenir opció de poder fer això, no? I una altra cosa, que dues de les incorporacions són un senyor que es diu Ara Durant, que no és coix, i l'altre que és Aleix Vidal, que tampoc no ho és. Per tant, aquí guanyarà, entenc, quan confiança Luis Enrique a l'hora de mirar la banqueta i dir, d'acord, doncs avui sí, avui poso o Arda Turan, o Iniesta aixecat, o el que sigui. O sigui, guanyes fons armari.
Sí, no, el Barça té una plantilla de 24 futbolistes per moments com aquests, 23 sense amb la baixa de Rafinha. I és el moment dels suplents. Per mi, clarament, és el moment dels suplents. Gener i febrer és el moment dels suplents. I a partir del març, quan torni en escena a la Champions, aleshores, Luis Enrique podrà fer, o espero que pugui tenir frescos els jugadors que li interessa tenir frescos. I per això penso més en Rakitic, penso més en Busquets, que ja li va donant descansos i els va rascant per on pot, perquè el tio és imprescindible. Penso en Iniesta, descarto els tres pepinos, a no ser que... No sé, que
algun dia tinguin... potser també, no?
No, jo seria molt partidari, però veient com van les coses...
La Copa, potser...
Si serà que no hem tingut partits decidits i no els canvia mai, doncs, bueno, no ho sé. Estem jugant contra el Betis al Camp Nou després de guanyar un Mundialet, que tampoc no...
Ha sortit molt, però cap dels tres.
Sí, però per això, vull dir que al final és el moment dels suplents, i crec que també estratègicament pel Barça és un gran moment la incorporació de Duran i Aleix Vidal i de Denis Suárez, si l'acaben fitxant, perquè ha dit Robert que algú vindrà, no? I és un moment perquè aquesta gent digui, hosti, tinc 2 mesos o 3 perquè Luis Enrique em consideri una opció, potser no per ser titular perquè aquests porten molta mil i han guanyat 5 de 6, i puc entendre que les jerarquies al principi es respectin, però que potser si fan un bon inici d'any, Luis Enrique pensi, hosti, doncs al minut 60 canvio Iniesta i foto Turan, o al minut 60, i no per donar descans, sinó perquè, hosti, el partit s'ha encallat i el millor m'interessa més, m'invento, Aleix Vidal a la posició de Rakitic per, jo què sé, perquè que no crec que passi això, no? Guarda Turan, és igual, espai curt, no sé. I això és el seu moment, i tinc moltes ganes de veure'ls per descomptat, i ells més de jugar, segur.
Segur. Sí, sí, ara a partir del 6.
Ara que parlaves de Busquets, potser a Sergi Roberto l'acabarà fent jugar de mig centre en alguns partits de Copa, o
temporada passada ho va fer bé,
Granada, o sigui, però aquest any jo crec que no l'hem vist, no. Diria cap partit. No. Perquè si tens Arda Turan, que no sé, jo crec que d'extrem no jugarà, jugarà d'interior, interior esquerra.
Jugarà poquet d'extrem, sí.
Se t'esgoten una mica les opcions de Sergi Roberto, no? Perquè Iniesta i Rakitic seguiran jugant.
És que el millor que
i si ve Denis Suárez?
El millor que es pot dir de Sergi Roberto, més enllà d'actuacions concretes, és que fa la impressió que la desinhibició ja no té marxa enrere. Me'n recordo quan va començar a jugar de lateral que deia, ostres, tant de bo aquesta confiança que destila jugant de lateral la pugui traslladar a altres posicions del camp. Em sembla que aquesta assignatura ja l'hem anat aprovant. Algú parlava de la confiança de Messi, que al final és el que t'ha de beneir. Em sembla que va ser després del partit de Bilbao, que és el primer partit que juga perquè Alves es lesiona al minut 15, que Messi el va felicitar quan acaba el partit. Interpreto des de fora entre l'admiració i la sorpresa de dir, hòstia, jo d'aquest tio això no m'ho esperava, que era el que ens passava una mica a tots. I per això, ara el Sergi deia, clar, on el col·loquem? Jo sincerament crec que Sergi Roberto està fent millor temporada que Rakitic, i bastant millor. Passa que Luis Enrique de Rakitic se'n fia mort. En els partits importants el vol sempre al costat d'Iniesta. L'altre dia Simeone deia una frase que em va encantar, referida als migcentres, que deia, d'un mig centre te n'has de refiar a cegues. És com quan li dones a algú al teu fill perquè el creui, perquè l'ajudi a creuar el carrer, oi que no li dones a qualsevol? Doncs jo crec que Luis Enrique, si li hagués de donar al seu fill a algú perquè creués el carrer, li donaria a Rakitic. Perquè és generós, perquè no li importa fer feina fosca, fins i tot quan des de fora, i a mi em passa tot sovint, avui m'ha tornat a passar, tinc la sensació que no m'omple, perquè jo sé que aquest tio pot jugar molt millor a futbol, però segurament és perquè està sacrificat en altres tasques i potser sóc injust amb ell. Segurament, moltes vegades, quan faig el Perú, tinc la sensació que amb el jugador que sóc més injust és amb Rakitic, perquè passa el partit i dic, segur que se m'han escapat coses que porta, perquè si no seria titular indiscutible, però a mi és el que menys m'omple dels 11. Per tant, jo crec que Sergi Roberto, per més bé que estigui, que per mi per mèrits ho està, no crec que li foti el lloc en partits importants. Però, en canvi, crec que has guanyat un 12è home.
Sí, sí.
Abans, a mi no em sap greu dir-ho, els partits que jugava Sergi Roberto deies, buah, juga Sergi Roberto. Com si jugués al carro del peix. I ara això no és així. Ara juga un potencial titular que, pel que sigui, no ho és, o potser sí que ho serà, però que té tot el potencial per ser-ho. I això és el que necessita Luis Enrique, no? A mi em fa molta gràcia quan parla de que la plantilla és curta. No, la plantilla no és ni curta ni llarga. El problema és que tens jugadors que no els pots posar en qualsevol partit. Sí. Aquest és el problema.
Avui no traurem el nom d'Adriano, tot i que potser s'ho mereixeria, però no...
N'hi ha més. El problema és que no, però... Adriano no és una excepció. Mm-hmm.
Miquel, bona nit de nou.
Bona nit, Jaume.
Va, hem de parlar d'aquestes possibles arribades, perquè avui hem escoltat el secretari tècnic, Robert Fernández. De fet, l'escoltàvem ja abans a Movistar Plus, però tenim declaracions noves del secretari tècnic, eh?
Sí, altres dies és un frontó, i avui ha estat més flexible i ha deixat entreveure algunes coses interessants. Ja hem escoltat a la transmissió que estan interessats en Denis, que hi haurà, probablement ha dit, fitxatges, fins ara no ho deia tan clarament, i també hem escoltat durant la transmissió que assegurava que Bartra es quedaria, tot i que no era tan clar en casos com els de Douglas o Sandro. I també hem escoltat passat a la transmit com el tècnic del Villarreal, Marcelino, està gairebé resignat a perdre Denis Suárez, ho deia en la prèvia del partit contra el València, que jugarà demà. Dit això, posats els ullons en context, recuperada la informació, Robert, Esport 3, una altra vegada parlant sobre Denis Suárez i reconeixent que és un jugador interessant.
És un bon jugador, és un jugador que ha estat uns anys en l'escola, és un jugador que coneix l'entitat, l'estil, és un jugador que agrada, que ens agrada molt, i és una possibilitat. Per tant, el jugador està jugant en el Villarreal, per tant, jo tinc molt de respecte a qualsevol jugador que estigui en un altre equip, i quan aplegui el moment decidirem el que ja estem treballant des de fa molt de temps.
És una opció que el club en aquest està treballant.
És una bona opció, sí, és una bona opció.
És una bona opció, gràcies, la llum vermella, que llevo 500 anys.
No, pues mira, però estàs fent una cosa molt curiosa, no, cosa que...
Estaràs dient una cosa que no s'ha...
Que no podem dir, cert.
Va, Miquel, intentem continuar.
Sí, som-hi, com si no va ser res.
És que em poso la llaminadura a la boca i no me n'adono de la...
Perdó.
Agut!
Home, la informant.
Robert, va, més del secretari tècnic del Barça, li han preguntat per la renovació de Neymar. Primer, allò que hi va fent voltes, però al final garanteix la continuïtat de Neymar al Barça.
Jo tinc la sensació que ha tingut sempre de que el jugador se quedarà renovarà en el club, en el Barça, i que no haurà ningú tipus de problema, però ja ho vaig manifestar ja fa bastant de temps, jo torno a manifestar una altra vegada més, el jugador va continuar en el club.
Doncs això, que continuarà el club, no ha estat... Vaja, que jo no recordo tanta rotunditat en aquest cas de Robert. I per últim, també li ha preguntat, era el Xavi Lemus qui ho feia, per Sandro i per Douglas.
Són jugadors que realment el que nosaltres volem és que juguen, que tinguin minuts i que la seva presència de minuts pues, faci que el jugador evolucioni en el seu estat, eh? Analitzarem les coses en tranquil·litat i sempre buscarem el millor pel jugador, que al final sempre serà el millor pel club.
Doncs el que ha comentat Robert sobre les possibles sortides i abans també sobre les arribades. Denis Suárez, Nolito, i també ja explicàvem, actualitzàvem, perquè això ha anat canviant, i l'última hora és aquesta proposta que té el Celta sobre la taula del Barça, amb sessió fins al mes de juny i opció de compra, que no pot ser obligatòria, però que diguéssim que el Barça demana al Celta que se'n refiï de la seva paraula, que a l'estiu el comprarà. Què rius, Costa?
És triste de pedir, però más triste es de robar,
Nolito Suárez.
Si no podem fitxar, doncs sol fitxem, que no és Maradona, cony.
Mm-hmm. Passat, que no és Maradona.
No, és que és veritat, és que estic fins al capdamunt del pobre Nolito.
Meu, coi, és l'entrenador que el vol, tampoc és una cosa gratuïta, clar. Sí. No donar-li a Luis Enrique, després del que està fent, la seva petició més important, també em sembla una mica discutible.
Si no la considera sensata, no veig per què no.
Nolito i Suárez, només un dels dos. Suárez, què us sembla? Perquè Nolito ja n'hem parlat molt, però Suárez...
Per com està ara l'equip i per com té el mig del camp, tenint en compte que ara reincorporem un jugador més, que és ara Durant. Jo, Suárez, no crec que hagi de ser el jugador. Si ha de ser algú, i és perquè s'hi encaparra Luis Enrique... doncs que sigui Nolito. Ara, jo al mercat d'hivern sempre ha sigut bastant... que em fa una mica de por, perquè després et poden sortir com en surten. Qui et diu que ve Nolito i aquests tres al davant continuen jugant-ho tot? Perquè no, això no t'ho diu ningú.
De moment et ve lesionat.
Exacte. Sí, sí. Vale. Però vull dir que quan estigui bé, ningú...
Pel gener, quan has de rotar.
Però ningú t'assegura que després...
És de rendiment immediat.
Ningú t'assegura després que hagi de jugar, perquè avui mateix el primer partit després de l'aturada de vacances a Nadal han jugat els tres tots els minuts, ha entrat un davanter a l'estil Pedro la temporada passada, que entrava Pedro però entrava per unir-se els tres al davant i ella no descansava ningú. No ho sé, però si és el que vol, doncs és el que vol. Si a l'estiu aquest senyor va dir que volia ja sí o sí era Durant i se'l va fitxar, si ara aquest senyor mateix et diu sí o sí vull Nolito, doncs has de patxugar, ja
has
està.
De fer tot el possible per portar-lo, però amb un creus que n'hi ha prou, o sigui, Denis, sí. No li veus,
sí,
molt
però
el sentit
amb l'un n'hi ha prou. Qui no et diu que demà passat se t'enlegen en 4 i s'acaba la història? I no sabràs mai. És que aquí el problema és que no tens un Barça B on anar a buscar algú i que el puguis pujar pel que serveix un filial en un gran equip de futbol, perquè ara mateix no ho pots fer. Ho pots fer amb un únic jugador, jo crec que és Samper. La resta, doncs poqueta cosa pots fer, i Samper ha tingut els minuts que ha tingut, no ha tingut massa minuts més, aquí està el problema. Però jo crec que sí, jo amb un, i més com està la caixa, em sembla que no poden ser masses més, a no ser que siguin jugadors cedits.
Que han de ser a cost zero, o pràcticament, en el cas de Suárez, estaríem parlant d'uns 4 milions, que ve de saber si amb alguna d'aquestes sortides també pots acabar aconseguint, o guanyant, per un, és a dir, el que no paguis de fitxa, per exemple, ho pots utilitzar amb Denis. Sergi, va.
A veure, a l'abril, quan... Això és pel que expliquen des del club, A l'abril, quan Luis Enrique planifica la temporada de l'any següent, primeres decisions. Primera, Montoya fuera. Abans parlant de Montoya, de rècord.
Endavant, remata-ho ja. No. Què m'estaves dient?
Després, fitxatges. Arda Turán, Aleix Vidal i Denis Suárez. Això és la idea que tenia Luis Enrique abans de que Pedro... digués el mes de maig, no? Comuniqués al club que volia marxar i fan aquella renovació el 15% del salari i tal. Aleshores, ell volia Denis Suárez. Després es troben, que també ho havien d'haver tingut una mica més controlat, de que la FIFA no els hi deixava tenir-lo a l'estiu, no? Sí. Aleshores ell segueix RQR amb la idea de Denis Suárez de la mateixa manera que vol a Nolito. No sé, ja ens explicaran com els vol fer jugar a tots, o com els hi traurà partits a tot, perquè jo crec que dintre del mig del camp ara, i perquè Rafinha està lesionat, ja veurem al marge, jo crec que ja és jugador inútil per aquesta temporada, perquè quan vinguin els partits importants no tindrà ritme, però jo crec que al mig del camp hi ha una mica d'overbooking d'interiors, de piloteros i tal, perquè Arda Turán, el que deia abans, no el veig. I aleshores, jo veig més fitxar un golejador, un tio que tingui gol, encara que entri per banda, per donar una mica d'aire a Neymar. Nolito, home, 18 quilos, no.
No, home, no, clar, ha de ser aquesta fórmula.
Però, bueno, aquesta fórmula no se la creu ningú. Això deu una sessió amb opció de compra no obligatòria. No obligatòria, fíjese de mi palabra. Bueno, pues hi haurà a Luis Enrique, als senyors del Celta, que són molt amics seus.
Doncs segurament, i Nolito, i... clar...
Però 18 quilos per un tio de 28 anys...
Pots arribar a un acord que els pròxims estius, qui ells vulguin cedit...
És el que deies tu abans.
Si marxa algú cedit, tenen ells la preferència, no sé, vull dir... Suposo que, clar, han de tenir alguna contrastació, perquè perden el seu millor jugador, un equip que avui ha perdut, 0-1 amb l'Atlètic Club, però que abans d'aquesta jornada estava en zona Champions.
Però si Luis Enrique, és el que deies tu abans, al final Luis Enrique s'ha guanyat, jo vull això, doneu-me alguna cosa, no? M'he guanyat alguna cosa. I després hi ha la connexió també asturiana que té Luis Enrique amb Marcelino, que està molt ben informat del que està fent Denis Suárez, de la mateixa manera que el Halilovic està a l'Sporting de cara a l'any que ve, a veure si, que si també vingués Halilovic l'any que ve, ja no sé qui juga aquí.
Ja.
Aquesta és l'altra, que interromps els minuts que pugui tenir Denis Suárez, que està jugant bastant habitualment, i aquí no saps exactament què li podràs donar, que aquesta és l'altra.
Sí. Jo veig a Denis Suárez en el lloc d'Arda Turán, i n'hi està. Tres tios per un lloc.
El Celta Barça continua quart, eh?
És un molt bon jugador, però...
Sí, sí, no, a mi m'agrada molt. No sé, potser Luis Enrique, si ja el volia la temporada passada, és un jugador que li creu en el futur.
Clar, ell deu tenir al cap alguna cosa, com de la mateixa manera que Sergi Roberto, jo tinc al cap això per tu, doncs deu tenir alguna cosa al cap.
Prefereix tenir-lo aquí que no pas fora, pel que pugui passar. També hi havia un moment, al mes de novembre, em sembla, que hi havia dos interiors i cap més.
Sí, sí, és que clar, depèn de les lesions.
Que has guanyat Arda Turán. Jordi, què?
Has guanyat Arda Turán i fins i tot si m'apures a l'Eix Vidal, però vaja, no crec que sigui exactament el perfil. No, mira, del tema de Denis Suárez, a mi el fet que Luis Enrique, com explicaves tu ara, Sergi, ja el volgués, venint de la temporada que havia fet el Sevilla, aquest efecte gaseós que va produir, una esbravada tremenda els primers dos o tres mesos i després desaparèixer fins a no anar ni convocat, ja em diu que ho ha de tenir bastant clar Luis Enrique, almenys a priori, perquè no va acabar... I en canvi aquesta temporada amb el Villarreal, és el Villarreal, no perdem el món de vista, però és el Villarreal i el tio està jugant i ho està fent bé, etcètera, no? És el partit del Bernabéu, contra el Madrid, perdó. I a mi m'inspira confiança, però és veritat que no veig com tu, Sergi, un fotre'l. I encara que em sembli més car i que diguis, hòstia, has d'anar buscant el lit o 18 quilos, etcètera, etcètera, que ja ho entenc, que ho entenc, em sembla que té més sentit, perquè és que ara mateix Munir i Sandro, mira que jo, mira amb això jo reculo, els havia intentat defensar esperant que quan se'ls hi passés l'efecte de la mini por escènica o no sé, no? Que els focus es diluïssin, i no hi ha hagut manera i han tingut moltes oportunitats, moltes més de les que ja ho hem parlat moltes vegades, per tant dius molt bé, per mi ja de moment no em funciona, almenys pel que queda de temporada, et cal alguna cosa. Denis Suárez no em sembla que sigui un futbolista, sí que tothom pot jugar allà, tothom podria jugar, però em sembla que no és que si no en sabem Munir i Sandro, home, Denis Suárez és bastant més que ells perquè està més aposentat, però tampoc seria un futbolista com Nolito, que ha demostrat d'una manera continuada i en un equip que ha estat un líder i que ha marcat gols i els ha continuat marcant. Si mires en perspectiva un jugador de la Premier o de la Bundesliga com Nolito, portant-ho allà, un futbolista que durant, què, tres temporades hagi estat a un nivell regular, però igual, tenint en compte que estem parlant d'un, no sé, d'un Aston Villa o d'una cosa així, per intentar buscar un similar amb el Celta, se'n permet, doncs home, 18 quilos no em sembla una animalada. Té 28 anys, no en té 30. No em sembla una animalada, i tal com està la situació. I és amb aquest
hivern. 18 quilos és el que va costar Deco, amb Quaresma pel mig.
Sí, home, sí, i...
Han canviat molt els preus, també, Sergi.
Bueno.
No, i per què vostè, trobem exemples de tot.
Però Deco era un primer espasa.
Sí, home, sí.
Nolito ve a ser suplent, és que...
Com em va costar 6 milions, costa, clar.
Bueno, fa 10 anys...
No, i que són 18 milions al mercat d'hivern. No, no són 18 milions a final de temporada, sinó que al final pagues 18 milions, que aquesta és l'altra, pagar 18 milions al mercat d'hivern és...
El Barça, els 18 milions, a no ser que hi hagi un gir sorprenent, no els pagarà. O sigui, si ha de pagar els 18 no vindrà, Nolito. Només és si el Celta accepta aquesta fórmula.
Vaja.
Clar.
Només deixa'm dir que jo a Denis sí que el veig.
Val.
Jo a Denis el veig a la banda esquerra. És a dir, el mateix lloc on posaries Nolito, però evidentment amb un perfil completament diferent. Nolito és un davanter i Denis és un mitja punta que fa al Villarreal el que Iniesta ha fet 10.000 vegades aquí, posar-se a la banda i tirar d'un contra un. Com que Sandro i Munir en teoria tenen gol i no te'n fan, doncs per no tenir gol com a mínim poses un tio que tingui un contra un.
Perquè
és veritat
però...
que la seva posició natural, que seria la d'Iniesta o la de on suposem, i remarco suposem perquè no ho sabem, on suposem que jugarà Arda Turán, evidentment no hi cap, però és un tio que coneix allà el llenguatge Barça perfectament, que el Barça havia jugat a les dues posicions i que a més està en forma i sense tenir gol, perquè no en té, de tant en tant està fent gols. Al camp de la Real van guanyar 0-2 amb dos gols seus. Jo el que no entendria és que vinguin els dos. Sí, que, vinguin, clar. Que vinguin Olito i Denis Suárez, que l'altre dia la Sònia no ho descartava, i el Raúl també, i entenc que, per tant, el club ho veuen així, jo això sí que no ho entenc. Però llavors ens faltaran fitxes.
Bé, aquí entrem en el capítol, sortides. Molt breu?
Sí, sí, molt breu. En el cas que hi hagi una emergència, no?, i que se'ns lesionin algun dels tres, jo veig més clar aquestes referències. Cas d'emergència. Arda Turan, en la posició de Neymar, Sergi Roberto, o si m'apures, Aleix Vidal, a la posició de Messi, però quan miro qui pot estar al lloc de Luis Suárez no trobo ningú. No, clar, i aquí veig a Nolito, bueno, llavors... i no veig a Denis Suárez.
No, home, no. Has de posar a Fals Nou amb algú. No. Si has de posar a Neymar a Fals Nou,
bueno, a mi em sembla...
Bueno, o Messi a Fals Nou.
Si se't lesiona a Luis Suárez, tornarà a jugar a Messi pel mig. Bueno, també, ho saben els xinos, això.
Sí, però és a dir, d'acord, però com a recanvi directe, diguéssim, com a recanvi directe no tens un tio per jugar en la posició de Luis Suárez.
Si fa falta, ja arribarà el moment de parlar-ne. Toco ferro, que no li desitgem, naturalment, res de dolent a Luis Suárez. 10 minuts per la una. L'Atlètic de Madrid, agut. Ho hauràs de fer això una mica ràpid.
Anirem ràpid, tranquil.
0-2 al camp del Rayo, marcador enganyós, perquè a 3 minuts pel final empataven a 0.
Sí, ha marcat Correa, que ja va marcar contra el Madrid, aquell gol de l'empat del talismà Damià. El minut 87, Griezmann al minut 89, és el nou gol del francès a la Lliga. 0-2, són dos bons gols de combinació, i és un premi just, tot s'ha de dir, per l'Atlètic de Madrid, que ja estava jugant a la recta final la carta Godín, amb pilotes penjades, i amb Godín, que ha fet dos cops de cap molt perillosos, un que ha picat a la part superior del travesser i no ha entrat de miracle. A la primera part, millor l'Atlètic de Madrid a l'esquena de la defensa del Rayo. Ocasions clares, el porter Joel ha estat el salvador de l'equip de Paco Gémez. N'hi ha una de Torres, per exemple, claríssima, en què l'exporter del Celta ha respost molt bé. Simeone estava satisfet amb els primers 45 minuts de l'equip.
Primer tiempo fue un partido donde los dos equipos jugábamos con dos formas absolutamente diferentes, cada uno respetando su idea y su estructura de juego, nosotros viviendo un poco más de la segunda pelota y de la velocidad como iniciativa, y ellos intentando siempre jugar asociadamente. Eso generó que en el primer tiempo tengamos cuatro situaciones de gol muy claras y que el portero hizo una muy buena primera parte.
A la segona part les coses han canviat, el Rayo ha estat millor, el partit estava disputadíssim, en poques ocasions però amb molt ritme, molt combat al mig del camp, i com dèiem, els últims 3 minuts, els gols que l'han decantat. Simeone els ha celebrat efusivament i explicava al final a la sala de premsa que dona molt mèrit a una victòria com aquesta.
Creo que el valor que le doy a la victoria es el de haber mantenido siempre la voluntad, el entusiasmo y la iniciativa para seguir yendo a buscar. Los cambios fueron en búsqueda de eso, Tomás, Correa, Jackson, y eso habla muy bien primero del grupo, claro, y después del equipo.
Un Atlètic de Madrid que té 38 punts, els mateixos que el Barça, i dos més que el Madrid, i que tindrà reforços en aquest mercat d'hivern. Kraniewicz ja està fet, que va jugar contra el Barça amb River al Mundial de Clubs. Augusto del Celta, que no s'ha fet oficial, però ho sap tothom, com diria el Costa, ho saben els xinos. I Thomas, que és aquest futbolista que avui ha donat l'assistència de gol del primer, que està tenint minuts i que els està aprofitant molt bé l'elogiat Simeone a la sala de premsa. Pròxim partit de Lliga de l'Atlètic de Madrid contra el Llevant, contra el Jue, és dissabte a 8:45, per tant, propici perquè sumin els 3 punts i continuïn perseguint el Barça, i té eliminatòria de Copa a la vista contra el Rayo.
Una altra vegada el Rayo de Gémez. Gràcies, Miquel, bona nit.
Bona nit.
Paraula d'oient per tancar la tertúlia.
Paraula d'oient.
Preguntàvem avui als oients amb què es quedaven del 4-0 del Barça sobre el Betis, i també quines solucions proposen per millorar l'arbitratge. Albert, què diu la gent?
Doncs l'Andreu Freerider diu que l'arbitratge de la Lliga Espanyola no té remei, s'hauria de començar a fer neteja des de dalt fins a baix. El Pol Blas, caldria que els àrbitres haguessin jugat a futbol abans, la teoria molt bé, però cal tenir coneixement pràctic, sabrien quan una caiguda és poc natural. El Clahan Boots diu que lamentablement em quedo amb l'àrbitre, des del penal el partit es podia haver acabat perquè no tenia cap interès, i proposa que el col·lectiu d'àrbitres espanyol xiuli a França, els francesos a Anglaterra, els anglesos a Itàlia, els italians a Espanya. Diu que així no se sospitaria de la procedència dels àrbitres i de possibles villaratos. El Jaume Travesa diu que no hem parlat prou de les dues targetes grogues i la falta que no ens han xiulat només començar el partit. Només sabeu parlar de jugades estranyes, però tot el partit rebent i només tres targetes grogues. El Francesc Boix diu que em quedo amb el rècord que s'ha superat, i per millorar l'arbitratge potser un reglament més clar. I deixa'm acabar amb una pregunta del David Garriga. Els tertulians que esteu parlant dels àrbitres, heu intentat arbitrar mai?
No, ni se'm passa pel cap a mi, eh? A mi particularment, per això dic que jo els deixaria bastant tranquil·lets, en el meu cas, perquè sé que ha de ser molt complicat.
Això seria el Giral. Els àrbitres han jugat alguna vegada a futbol? Segurament totes les respostes serien que no, i llavors així estem. Nosaltres parlem del que no sabem i ells arbitren del que molts no tenen cap coneixement.
Heu xiulat? No. Gràcies, Sergi.
No.
Molt bé. Manxipat. Doncs un dia, si voleu, ho provem.
Eh? Va, per mi no caldria.
No caldria. Tanquem
Bernabéu. Jo vull pitar el Bernabéu.
Tanquem tertúlia, ja tens. Jordi, Sergi, Xavi, que tingueu molt bona entrada d'any.
Igualment, bon any.
Bon any.
Avui, per tancar l'any, farem un Molló, eh?
Bé, intentarem que no. Ara tornem.
Tan grande como tu ritmo familiar, tan grande como las exigencias del mundo ejecutivo, tan grande como siempre lo imaginaste. Descubre una nueva dimensión de versatilidad, el nuevo Mercedes Clase V, el monovolumen con una configuración de asientos variable de hasta 8 plazas y una magnífica financiación. Nuevo Mercedes Clase V, tan grande como la vida. Ven a descubrirlo a Ester Motor, en Sabadell y Terrassa, estermotor.es. Aquest Nadal, Tram col·labora amb Creu Roja Catalunya en la campanya Benvinguts Refugiats.
Fins al 7 de gener, Tram destinarà el 50% de l'import de les compres que realitzin a la seva nova botiga online a l'ajuda de les persones refugiades de Síria que vinguin a Catalunya.
Entra a botiga.tram.cat i trobaràs objectes originals del tramvia de Barcelona per regalar aquestes festes.
Gràcies per la teva solidaritat i recorda, botiga.tram.cat.
Bones festes, Tram.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1675, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont.
Torrons Vicenç, el torró, torró.
Tot el que passa a RAC1, amb detall, a
RAC1.cat.
Quatre minuts per la una de la matinada. Recordo que a part d'aquest partit que ja hem comentat, el Barça 4, Betis 0, Madrid 3, el Real Societat 1, el Rayo 0, l'Atlètic de Madrid 2, també s'han jugat avui el Llevant 0, Màlaga 1, l'Eibar 2, Sporting 0, Getafe 0, Deport 0, Celta 0, l'Atlètic Club 1 i les Palmes 4, Granada 1. I per demà a les 4 tenim aquest Villarreal-València i ens queda el partit del que ara parlem, el del Pizjuán. Sevilla 2, Espanyol 0, marxem cap a Sevilla. Edu de Batlle, bona nit.
Hola, Jaume, bona nit.
L'Espanyol avui no ha continuat amb la millora que havia mostrat en els primers partits amb Galca i ho comentàvem durant la transmissió, li ha posat massa fàcil segurament a l'equip d'Emery, que tampoc ha fet res de l'altre dijous.
Sí, fa la sensació que aquesta derrota per 2-0 ha estat massa... L'Espanyol ha deixat molt poques coses i ha estat massa còmode per un Sevilla que ha marcat de seguida el quart d'hora i a partir d'aquí ha deixat que l'Espanyol tingués la pilota. La veritat és que el primer gol ha arribat per una errada greu de Canyes en la sortida de pilota, ha perdut una pilota davant de Vitolo que s'ha plantat sol davant de Pau i en el rebuig del porter el mateix Canyes i la resta de la defensa no han estat prou ràpids com per aturar Immòbil que ha fet l'1-0, un gol la veritat bastant evitable aquest primer del Sevilla. A partir de llavors l'Espanyol ha tingut la pilota però no ha estat capaç d'ajudar porteria i just a les acaballes del primer temps en una altra jugada massa fàcil, pèrdua de l'Espanyol des del lateral esquerre i combinació tot just amb tres passades del Sevilla, Vanegas s'ha plantat sol davant de Pau i ha fet el 2-0. La segona part ja ha sobrat absolutament malgrat que l'Espanyol ha tingut la pilota i que ha intentat posar en dificultats la porteria del Sevilla, no ha aconseguit generar res. Malgrat això, i els peatges que ha de passar l'equip en aquesta fase inicial de l'era Galca, i especialment sempre volem jugar la pilota, sempre volem pressionar l'alt, però quan es cometen errades individuals com avui costen caríssimes, el tècnic ha dit que cal seguir-ho provant, que no s'abandonarà aquesta idea, fins i tot preguntat per dissabte al derbi, diu que no, encara que sigui el Barça la idea no canviarà, que cal corregir errors però que la filosofia és innegociable.
Más intensidad en el balón, más movimiento, sí que hace falta,
Pero bueno, yo soy orgulloso de la actitud de los jugadores. Más movimiento ahí delante, pero esto ya lo he dicho antes, con el tiempo seguramente que vamos a mejorar eso también. Hay que... Las ideas son claras, no hay que cambiar, ya lo he dicho antes.
Déu-n'hi-do, valent, eh?
Sí, sí, té claríssim el que ha de fer l'equip Galca i els seus jugadors sembla que hi creuen, almenys de portes en fora. Escolta el que diu un dels jugadors referents del vestidor, Felipe Caicedo, que aquest equip, aquesta idea necessita temps i que si entenen, anirà bé.
Obviamente toda idea necesita tiempo, el míster acaba de llegar, hemos venido haciendo las cosas bien en los dos últimos partidos, este no nos ha salido bien, hemos estado en gran parte del partido bien, dos errores puntuales nos ha faltado un poco más de efectividad, pero yo creo que la nueva apuesta que quiere el míster va a necesitar tiempo y obviamente lo va a tener, creo que nosotros estamos haciendo las cosas conscientemente de lo que quiere el míster.
Això és el que deia Felipe Caicedo, hem parlat a la zona mixta un parell de minuts amb un dels futbolistes que apunta a ser important. Sí. Avui ha estat titular per primera vegada en molt de temps, Gal, que sembla que confia en ell, és Salva Sevilla, que bé, veurem si té més oportunitats, però d'entrada avui ja ha ocupat aquesta mitja punta per darrere de Felipe Caicedo, amb ell hem parlat d'aquesta derrota de l'Espanyol a Sevilla.
Hola, Salva, bona nit.
Hola, bona noche.
Era un camp complicat i poder s'ha de fer més coses, no?, en aquest camp per treure alguna cosa de profit.
Sí, sabíamos el campo que veníamos, sabíamos que era un rival fuerte, un rival que tiene buenos jugadores, es un equipo de Champions y sabíamos que había dificultades, pero bueno, creo que hemos sido atrevidos, hemos tenido personalidad, hemos dominado muchas fases del partido y bueno, sí que es verdad que nos ha faltado un poco el terminar las jugadas para no dar la opción a ese contraataque que sabíamos que no puede hacer daño.
¿Algú s'han condemnat les errades pròpies, potser?
Sí, hemos tenido errores, pero bueno, es por la propuesta que tiene el míster, asumimos riesgos, sabemos que puede pasar, pero bueno, como te he dicho, hemos mostrado personalidad, hemos seguido haciéndolo, hemos dominado el partido y es lo que queremos, ser protagonistas. Hoy teníamos un rival también que es importante y sabíamos que nos podían hacer daño, pero creo que en muchas fases del partido, como te he dicho, hemos jugado en su campo, hemos tenido la posesión y aunque nos ha faltado un poco de finalización, yo creo que este es el camino.
¿Han cambiado muchas cosas futbolísticamente con la arribada de Galca?
Sí, creo que es otra idea completamente distinta. Quiere ser protagonista, quiere presionar arriba, sea el rival que sea y quiere que mantengamos la posesión del balón. Creo que bueno, nos puede venir bien, sabemos que tiene sus riesgos, pero yo creo que jugando de esta manera vamos a ganar muchos más partidos que vamos a perder.
Per tu imagino que és una nova vida nova, no? Una esperança nova, no? La seva arribada, perquè a més un entrenador que té aquesta idea afavoreix la presència de futbolistes del teu perfil.
Sí, pero bueno, como siempre, me limito a trabajar, me limito a entrenar, todos los jugadores vamos a ser necesarios durante la temporada, tenemos una plantilla amplia y cualquiera fuera puede jugar, ¿eh? Lo que tenemos que hacer todos es trabajar al máximo, entrenar fuerte y poner las cosas difíciles, tenemos que estar preparados para cuando toque jugar, hacer las cosas que el míster quiere.
I acabo, Salva, el dissabte contra el Barça en el derbi és innegociable la idea i l'estil, malgrat tenir davant qui tindreu davant?
Sí, yo pienso que sí, que el míster creo que viene con una idea muy clara y seguro que el partido ese pues lo vamos a preparar bien y vamos a dar la cara, sabemos de la importancia del partido, del rival que nos enfrentamos, de lo que representa ese partido para nuestra gente y bueno, vamos a poner toda nuestra parte para que cuando termine el partido estén contentos con nosotros.
¿Cómo se le puede hacer mal al Barça futbolísticamente?
Bueno, es difícil, está claro, es un grandísimo equipo con tres jugadores arriba que no hace falta que diga yo nada y bueno, tenemos nuestras opciones, nosotros también tenemos jugadores que arriba les pueden hacer daño y vamos a tratar de preparar el partido bien para sacar un gran resultado.
Gracias, hola.
Venga, a vosotros.
Salva Sevilla, un home que apunta a ser important i de fet ja ho comença a ser amb Constantin Galca a la banqueta de l'Espanyol. Recordo que divendres hi haurà, tu diràs, tot i ser dia 1, en directe d'11 a 12 de la nit en prèvia del derbi. Escoltarem els entrenadors i farem tertúlia abans d'aquest derbi, dissabte a les 4 des d'una hora abans a la sintonia de RAC1. Ens retrobem divendres, Edu, bona entrada d'any. Ens deixem alguna cosa, perdona, que no t'ho he preguntat?
Res, només dir que l'equip viatja demà al matí cap a Barcelona, s'entrenarà només a arribar i el dia 1 s'entrenarà al migdia, a les 12, els fa entrenar-se a Constantin Gaca.
Bona entrada, Danyedo, una abraçada.
Igualment, una abraçada, bona nit.
I amb l'Albert Ferran acabem de pentinar aquest dimecres esportiu. A segona divisió, el Girona reforça amb el serbi Dejan Lekić. Albert.
Davanter d'un metre i 93 centímetres, de 30 anys, que prové de la Lliga de la Índia, però que anteriorment ha jugat en tres equips espanyols, l'Osasuna, l'Sporting i l'Eibar. El jugador passarà a revisió mèdica dilluns vinent i el presentaran la setmana vinent, també. És la primera incorporació del Girona en aquest mercat d'hivern.
Bon reforç, sembla, a priori. L'Huracán de València expulsat del grup tercer de segona B per no pagar els àrbitres.
La Federació Espanyola l'ha exclòs de la Lliga per haver deixat de pagar els col·legiats per quarta vegada aquesta temporada. L'Huracán, que ocupava l'onzena posició a la Lliga, arrossegava des de l'inici de la temporada greus problemes econòmics i constants canvis a la direcció del club. El delegat de l'equip, Ramon Calero, ha dit a l'agència EFE que el club no apel·larà la decisió perquè es troba en un buit de poder i no hi ha ningú que ho pugui fer.
La comissió d'ètica de la FIFA torna a investigar Michel Platini, segons informa avui el diari L'Equip.
Aquesta vegada per haver violat la sanció de 8 anys sense participar en qualsevol activitat relacionada amb el futbol. Segons la informació, la FIFA investiga la presència de Platini al cap de setmana passat a Dubai al lliurament dels premis World Soccer Awards i en què va participar també en una conferència sobre futbol.
Antoni Rafa Nadal ja és a Abu Dhabi per jugar a partir d'aquest dijous el primer torneig de la temporada.
Es tracta però d'un torneig d'exhibició amb més de 250.000 euros en joc, en què també hi prendran part el suís Wawrinka, el francès Songa, el sud-africà Kevin Anderson o l'alacantí David Ferrer, entre d'altres. El torneig que es disputarà fins dissabte. La setmana vinent ja començaran els primers tornejos oficials de la temporada 2016. Seran a Brisbane, a Chennai i a Doha.
L'Ajuntament de Barcelona reduirà a la meitat, atenció, la subvenció al circuit de Barcelona-Catalunya de cara al 2016.
Es passarà dels 4 milions actuals als 2 milions. El primer tinent d'alcalde, Gerard Pissarello, ha recordat que el govern municipal considera que subvencionar amb 4 milions d'euros anuals la Fórmula 1 no és una prioritat, però ha destacat que no es farà una retirada brusca per les conseqüències perjudicials que tindrien els ajuntaments d'altres municipis afectats.
Sí, i no només en els ajuntaments, hi ha molta gent que li suposa recursos econòmics, la Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya. Buscarem reaccions els pròxims dies, naturalment, a aquesta decisió. A l'NBA aquesta matinada juguen dos dels catalans.
A les dues, Chicago-Indiana, amb Pau Gasol, i també a la mateixa hora, Minnesota-Utah, amb Ricky Rubio. També aquesta matinada, 2:45, Dallas-Golden State. Els Warriors, que buscaran la victòria 30, la trentena victòria en 31 partits, tot i que podrien tenir la baixa de Stephen Curry, que arrossega molèsties físiques.
A la Lliga Leport avui s'ha combatat la jornada 15 amb els partits dels tres catalans.
Prat Joventut 96, Ourense 83, Barça B 70, Palma 73 i Actel Força Lleida 82, Corunya 85.
I encara en bàsquet, Xavi Pascual l'han designat millor entrenador del mes de desembre a la Lliga ACB. Me'n recordo, el grup del top 16 del Barça a l'Eurolliga ha guanyat el Madrid, el Bamberg i el Baskonia a la pista dels Alguiris Kaunas. Gràcies, Albert, bona nit,
bona nit,
bona entrada d'any. I també us ho desitgem a vosaltres. Ens retrobem divendres a partir de les 11 de la nit amb aquest Tu diràs, amb la prèvia del derbi de dissabte. En nom de tota la redacció d'Esports de RAC1, de tot l'equip del Tu diràs, amb en Dani Sanabra al capdavant, us desitgem una molt bona entrada d'any, que tingueu un molt bon 2016. Gràcies per la vostra atenció. Bona nit, descanseu.
Tu diràs.
Notícies. Georgina García.
Bona nit, ara passen gairebé 8 minuts de la una. Artur Mas reclama a la CUP que assumeixi el seu deure a decidir. En el tradicional discurs de cap d'any, el president en funcions ha defensat que al costat del dret a decidir hi ha també el deure de decidir. I aquest, diu, en situacions complexes resulta indefugible. També considera que estem vivint uns moments incerts, amb neguits i amb algunes decepcions. Ara bé, està convençut que el 2016 serà clau per aconseguir la independència.
Al costat del dret a decidir hi ha el deure de decidir. D'aquest se'n parla menys. Però en situacions complexes resulta indefugible. Els ciutadans han decidit amb el seu vot quins són els representants que han d'assumir la responsabilitat de dirigir les institucions públiques en anys de gran complexitat i de reptes majúsculs com feia molt temps que no teníem. Una responsabilitat que no pots ni has de defugir un cop has passat per les urnes.
Però per saber si hi haurà govern o no, Mas haurà d'esperar a diumenge. La CUP ha ajornat un dia més al Consell Polític, on haurà de prendre la decisió sobre investir-lo o no. Prèviament, les assemblees territorials es reuniran dissabte i votaran les dues propostes de desempat. La primera opció és no investir Mas, fent que 5 dels diputats cupaires votin sí i 5 i votin en contra, o bé que tots 10 s'abstinguin. I la segona és que 2 diputats de la CUP votin a favor de la investidura i els altres 8 s'abstinguin, cosa que sí permetria que Artur Mas guanyés la votació. Jordi Pujol i Marta Ferrusola hauran de declarar com a imputats davant el jutge de l'Audiència Nacional, José de la Mata, el 10 de febrer. És el primer pas que fa el magistrat després d'unir el cas de la fortuna familiar d'Andorra, i el que investiga el fill gran sospita que la família Pujol va orquestrar una trama per blanquejar els diners que aconseguien de la Generalitat. De fet, segons publica el diari digital El Espanyol, la família Pujol hauria mogut 200 milions d'euros a Andorra, una informació que constaria als moviments bancaris que figuren a la investigació de l'Audiència Nacional. La defensa de l'expresident ja ha contestat que no hi ha base per l'acusació. Els Mossos d'Esquadra reforçaran la seguretat durant la nit de Cap d'Any amb més de 200 agents. El nivell d'alerta es manté en 4 sobre 5. A les carreteres també hi haurà una setantena de punts de control d'alcoholèmia i drogues. El conseller d'Interior, Jordi Jané, assegura que els 230 agents extraordinaris formen